Info Migdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dilluns, 10 de febrer. Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Calella tanca el gener amb el 16,13% d'aturats, 1.283 calellencs i calellenques consten com a demandants de feina a les oficines d'ocupació del Maresme.
Aquesta xifra representa una reducció en termes intermensuals i interanuals, segons dades publicades per l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme. Santa Susana situa per primera vegada com la població maresmenca més afectada per la desocupació amb una taxa del 19,13%.
La consellera d'Empresa i Coneixement, Maria Àngel Chacón, va inaugurar divendres l'espai municipal de Can Saleta, que es va obrir a finals de setembre del 2019, un cop enllestides les obres de rehabilitació d'aquest antic edifici al peu de la carretera Nacional 2.
La comitiva d'autoritats va recórrer divendres les instal·lacions a l'espai municipal de Can Saleta, resultat de la rehabilitació de l'anomenat Hostal Vell, que l'Ajuntament de Calella va obtenir en propietat l'any 2016 per mitjà d'una permuta amb la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
L'alcalde de Pineda, Xavier Amor, ha demanat al Consell Comarcal que replantegi la ubicació de l'estació de bombeig que es troba a la platja dels Pescadors.
L'alcalde de Pineda de Mar també ha demanat a la Generalitat una ampliació dels horaris de la línia regular d'autobusos entre el nord del Maresme i Girona.
I l'Hospital Sant Jaume posa en marxa una nova unitat de sol pelvià.
Una unitat que anirà destinada a ajudar els pacients amb disfuncions a la zona perineal, com la incontinència d'orina o el desprendiment de bufeta úter o recte. Una problemàtica que afecta gairebé la meitat de la població femenina per sobre dels 50 anys.
I pel que fa al temps, aquesta tarda continuarem amb un temps tranquil i majoritàriament assolellat a tota la comarca, amb alguns núvols prims poc importants, per tant, no s'esperen precipitacions. Avui les temperatures màximes pujaran i aniran dels 17 als 19 graus. Comencem, doncs. L'atur va baixar el gener a Calella en 12 persones respecte al desembre del 2019. Això, segons dades de l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme, que mensualment publica el seu report d'atur. Respecte al gener del 2019, d'ara fa un any, la taxa també ha estat sensiblement inferior, del 3,97%, deixant la xifra actual en el 16,13%. Això significa que a Calella hi ha 1.283 veïns i veïnes que estan inscrits a les oficines d'ocupació com a demandants de feina. A la població es repeteix, doncs, la tendència generalitzada al conjunt de la comarca, on l'atur frega el 12% de mitjana.
El sector serveis és el que concentra més població aturada a la comarca, amb el 71,9% del total, seguit de la indústria, la construcció i l'agricultura. Es manté la clara feminització de l'atur al Maresme, sent aquest el col·lectiu més afectat. De les 24.850 persones que no tenen feina, 14.026 són dones i 10.824 són homes. El descens de l'atur registrat del gènere s'ha produït en 17 municipis, entre els quals Calella, amb un descens intermensual del 0,93% i un interanual del 3,97%. També ha baixat a Santa Susana, tot i que les xifres que ha deixat el primer mes del 2020 la situen com la població maresmenca més afectada per la desocupació, amb una taxa del 19,13%. Fins i tot per sobre de Pineda de Mar, que històricament encapçalava aquest rànquing. La més baixa es registra a Alella i és de tan sols el 5,96%.
La consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Maria Àngel Chacón, va inaugurar divendres l'espai municipal de Can Saleta, que es va obrir a finals de setembre del 2019, un cop enllestides les obres de rehabilitació d'aquest antic edifici al peu de la carretera. Ara és un equipament que acull les àrees d'economia, joventut i cooperació. És la seu també de l'espai jove. Allà també s'hi ubicaran les dependències del projecte Sport City Lab i un espai de coworking.
La consellera Chacón, que va recórrer les noves instal·lacions acompanyada de l'alcaldessa i membres del govern i dels grups de l'oposició de l'Ajuntament de Calella. En el seu discurs, la consellera d'Empresa i Coneixement va reconèixer que l'aposta per l'Esport City Lab situa Calella com una de les poblacions més innovadores del país.
Jo crec que hem de celebrar una aposta que fa Calella de manera molt clara per explotar tot el seu potencial, perquè s'està reinventant com a municipi que va molt més enllà, perquè els que encara no el coneixen del seu atractiu de solitatge va molt més enllà que tot això, i la inauguració d'aquest Calella Esports City Lab n'és una prova més que evident, que també situa Calella en el mapa de la innovació. nou espai.
I va dir la consellera que el nou espai municipal, que s'inaugurava oficialment divendres, contribuirà al creixement econòmic de Calella i a generar ocupació. De la seva banda, l'alcaldessa Candini va referir-se a l'esforç del govern per recuperar i donar ús als espais que tenen un recorregut històric.
Recuperació de la memòria col·lectiva, recuperació d'un edifici que estava catalogat però absolutament derruït, i ubicació i centralitzar un munt de, diguem-ne, d'activitats que forma part de regidories, que forma part, diguem-ne, de l'Ajuntament.
La comitiva d'autoritats va recórrer divendres les instal·lacions de l'espai municipal de Can Saleta, resultat de la rehabilitació de l'anomenat Hostal Vell, que l'Ajuntament de Calella va obtenir en propietat l'any 2016 per mitjà d'una permuta amb la col·laboració de la Salut del Maresme i la Selva. L'espai també ha permès construir un auditori a la part posterior de l'edifici amb una capacitat per a 150 persones que encara, però, no funciona.
Més coses. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha posat en marxa una nova unitat a l'Hospital de Calella, la unitat del Sol Pelvià, per ajudar els pacients de l'Alt Maresme amb disfuncions a la zona perineal. Les disfuncions del sol pelvià, com la incontinència urinària, afecten gairebé la meitat de la població femenina per sobre dels 50 anys. Per aquest motiu, la corporació ha volgut crear aquesta unitat específica per aquesta disfunció, una unitat integrada per professionals de diferents especialitats mèdiques com l'urologia, la ginecologia o la cirurgia general.
Les alteracions al sol pelvià es poden manifestar en problemes tan comuns com incontinència d'orina o el desprendiment de bufeta, úter o recte, entre moltes d'altres. Ho ha explicat a Ràdio Calella de Televisió el doctor Josep Maria Prats, cap de la unitat d'urologia de la corporació.
Principalment serien els episodis d'incontinència, que se'ns escapi l'orina o la femta sense que ho puguem controlar. Serien els episodis en què notem la presència d'algun voltet quan fem algun esforç, ja sigui a través de la vagina o a través del recte, que això voldria dir que hi ha un prolapse, que hi ha una caiguda de l'òrgan, o aquelles patologies que ens donessin molèsties o alteració de la qualitat de vida en aquests òrgans tan socials, no?, com són la bufeta i el recte.
Aquestes malalties són més freqüents entre la població adulta, però sobretot femenina, i si no es resolen poden arribar a tenir una afectació molt negativa en la vida de les persones que les pateixen, afectant fins i tot la seva autoestima.
Més freqüent amb dones. Si mirem amb dates estadístiques, doncs la incontinència d'orina representa un 5% de la patologia en homes, i en canvi en dones, si ho estratifiquem per edat, doncs per sobre dels 40 anys estaríem parlant d'un 15%, però si anem a buscar franges més altes d'edat, per sobre dels 70 ja seria un 20% de dones afectades, i per sobre del 80 gairebé podria arribar al 30%, que és una musculatura que pateix molt durant els processos d'embaràs i part, i després també, doncs, en el moment de l'arribada de la menopausa, doncs pot haver una davallada també de la força i de la tensió d'aquesta musculatura.
La unitat del Sol Pelvià està formada per un equip de professionals de diferents especialitats mèdiques com l'urologia, la ginecologia, la cirurgia general, la rehabilitació i la fisioteràpia, que treballen coordinadament. Les malalties que es tracten en aquesta unitat són la incontinència urinària femenina i masculina, el dolor pelvià crònic, el prolapse uterovaginal o la incontinència fecal. Des de la unitat apunten que amb les sessions de rehabilitació i amb exercicis dirigits per millorar la força, la resistència i el control de la musculatura, es pot arribar a revertir el problema.
Es pot revertir aquesta situació. Normalment el procés sol començar per una valoració per l'equip de rehabilitació i fisioteràpia, que miraran a veure si aquest procés amb tècniques de fisioteràpia i rehabilitació es pot revertir millorant la qualitat de vida. I hi ha casos que es pot veure que directament no, que siguin tributaris de cirurgia, però sí que la majoria amb aquest tractament de rehabilitació i fisioteràpia milloraran.
Amb l'arribada d'aquesta nova unitat també s'han editat una sèrie de tríptics sobre el tipus d'incontinència, amb recomanacions higienodietètiques i amb consells i exercicis per a aquells pacients que ho necessitin.
9 minuts passant de la una del migdia, seguim en directe a l'Info Migdia d'avui, dilluns 10 de febrer. A Calella hi ha 14 contenidors verds de la Fundació Humana, on es poden portar peces de roba i calçat, fins i tot tèxtil de la llar, que ja no ens serveixen. Ells els busquen una segona vida, ja sigui reutilitzant-les i posant-les a la venda a les botigues de segona mà que tenen a Barcelona, o bé reciclant-ne el material del que estan fetes. Aconsegueixen així una xifra altíssima de reaprofitament, més del 90%. La resta, pel seu estat, finalment s'ha de portar a l'abocador. Des del Departament de Comunicació de la Fundació han explicat a aquesta casa quin és el circuit que segueixen els productes que gestionen, amb l'objectiu, diuen, d'obtenir-ne un benefici mediambiental i també social.
Els contenidors de l'Humana es buiden periòdicament i totes les peces es porten a un magatzem que té a l'Ametlla del Vallès, que anomenen planta de preparació per a la reutilització. Allà es comprova l'estat de la roba i del calçat i es decideix quin futur donar-li. Ho ha explicat Joan Carles Montes, del Departament de Comunicació, en declaracions a Ràdio Calella Televisió.
Allà un equip professional el que fa és classificar les peces de roba a seguir una sèrie de criteris, principalment que estiguin en bon estat, i mireu, de tota la roba que classifiquem, un 52% es destina a reutilització. Es tracta de peces de roba que estan en bon estat i principalment es venen a botigues de segona mà que tenim a Barcelona. Després hi ha un 37% que es destina al reciclatge. Són peces de roba que potser estan una miqueta tacades, però en canvi no es poden aprofitar tal com estan, però sí la matèria primera, les fibres tèxtils. I només un percentatge inferior al 10% es tracta de peces de roba que o bé estan mullades o bé estan molt tacades, no es poden aprofitar i les han de dur a un abocador.
El circuit de reutilització que proposa la Fundació Humana repercuteix a nivell mediambiental amb una important reducció de residus. Diuen que per cada quilo de roba aprofitada s'evita l'emissió de 3 quilos de gases d'efecte hivernacle, però en paral·lel aquesta ONG que treballa des de fa 33 anys en la reutilització del tèxtil té per objectiu crear llocs de treball i obtenir recursos per impulsar projectes socials com el dels horts socials a Calella.
El que persegueix és el mateix, i és convertir la rebossada que aparentment no serveix en un recurs. Nosaltres, amb la gestió de la roba que en fem a Calella i a tot Catalunya, el que fem és obtenir uns recursos econòmics que, d'una banda, serveixen per finançar la nostra activitat, som una entitat que crea llocs de treball any rere any, i, per l'altra, els beneficis, de forma íntegra, es destinen a projectes de caràcter social. Projectes socials que, principalment, són projectes de cooperació al desenvolupament i també tenim en marxa projectes de caràcter social al territori més proper.
Durant el 2019 a Calella es van recollir més de 48 tones de tèxtil, el que equival a 108.800 peces de roba que tindran una segona vida mitjançant la reutilització o el reciclatge. Aquestes xifres representen un increment del 4,14% respecte al 2018. Des de la Fundació Humana s'insisteix que tota la roba dipositada als contenedors està en bones mans i se'n fa una gestió transparent i amb garanties.
Altres notícies. L'alcalde de Pineda, Xavier Amor, ha demanat al Consell Comarcal del Maresme el replantejament de la ubicació de l'estació de bombeig que hi ha a la platja dels Pescadors, una instal·lació que no s'ha vist afectada en el darrer temporal, però que està molt exposada. Amor assegura que caldria estudiar i valorar quina intervenció s'ha de fer, ja que després dels episodis d'emergència s'ha fet palès que pot ser aquesta estació, que potser aquesta estació de bombeig no hauria d'estar tan a prop del mar. L'alcalde de Pineda també ha demanat a la Generalitat una ampliació dels horaris de la línia regular d'autobusos entre el nord del Maresme i Girona. Actualment els horaris d'aquesta línia no s'ajusten a les necessitats dels usuaris i la situació s'ha vist agreujada per les afectacions de la línia R1 de Rodalies entre Malgrat i Blanes a causa del temporal Glòria. Per la seva part, el delegat del govern de la Generalitat, Juli Fernández, ha pres el compromís de traslladar totes les peticions de l'alcalde de Pineda, entre elles la de millorar el transport cap a Girona. En la mateixa línia, Amor també ha fet arribar una carta al conseller de Treball perquè posi a l'abast dels ajuntaments plans d'ocupació orientats a refer els danys, els desperfectes ocasionats a la via pública com els del temporal Glòria. I la policia local de Mataró va detenir dijous al vespre un home com a presumpte autor d'una agressió masclista amb resultat de lesions molt greus. Els fets van passar dijous poc abans de les 8 del vespre, quan un home va trucar al 112 explicant que no tenia notícies de la seva parella i que no obria la porta del domicili. Quan els agents, bombers i efectius del Servei d'Emergències Mèdiques van poder accedir a l'habitatge, van trobar la dona amb lesions molt greus al cap. La víctima va ser traslladada a l'Hospital de Mataró, l'home detingut com a presumpte autor de l'agressió per un delicte d'homicidi en grau de temptativa. Va passar a disposició del jutjat de violència sobre la dona, que va ordenar el seu ingrés a presó provisional. L'Ajuntament de Mataró ha emès un comunicat en el qual condemna l'agressió i totes les formes de violència masclista. L'Organització per les Nacions Unides, l'ONU, va declarar just fa un any que el 10 de febrer seria el Dia Mundial de les Llegums. Amb aquesta data, l'ONU vol reivindicar la importància d'aquests aliments en la dieta, també alertar de la necessitat de duplicar-ne el consum. La iniciativa també busca remarcar que els llegums són una font excel·lent de proteïna, que no tenen gluten i que el seu conreu és sostenible pel planeta. A més, aquesta efemèride, Naomi, s'emmarca clarament dins dels anomenats Objectius 2030 de l'ONU pel Desenvolupament Sostenible i la Fam Zero.
Espanya és el país europeu on més llegums es consumeixen, però tot i això els hàbits alimentaris estan canviant i el seu consum disminueix any rere any. Segons dades de consum del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, en les últimes dècades hi ha hagut un descens superior, atenció, al 60% en la ingesta d'aquest aliment. La superfície conreada de les llegums de gra també ha baixat de forma notable en els últims 50 anys. Ara, només la soja ha augmentat el seu nivell mundial de conreu. És per això que, davant d'aquest descens de consum, els experts recomanen menjar llegums entre 3 i 4 cops per setmana, ja que són fonts de proteïna i també de ferro si els combinem amb aliments rics en vitamina C. I, a més, alguns dels seus components podrien inclús evitar que patim malalties com la diabetis tipus 2, la hipertensió, l'obesitat o el càncer. Ho ha explicat la nutricionista calellenca Ana Fernández Tejelar, qui recomana augmentar la ingesta de llegums.
És imprescindible incloure totes les setmanes les llegums a la nostra alimentació. Què recomana? Quina quantitat de llegums recomana que nosaltres ingerim? Sigui amb població adulta com a infantil, que com a mínim hi hagi una ingesta de llegums setmanal de 3 o 4 cops a la setmana. Una persona adulta amb una ració d'uns 50-60 grams en cru d'aliment és correcte i els nens doncs, una miqueta menys. Però clar, per exemple, un adolescent que està en una etapa de creixement, de molta activitat física, doncs pot augmentar la seva ingesta sense cap mena de contraindicació. És més, si estem ingerint cada dia una miqueta de llegum, només fem que aportar beneficis.
Els cigrons, les mongetes i les llenties encapçalen els rànquings de llegums més consumides a les llars catalanes. Però com fem atractius aquests llegums pels més petits o no tan petits? Doncs bé, Fernández ens proposa jugar amb la seva presentació i forma i fer des d'hamburgueses amb bases de llegums a hummus o estofats.
És un aliment molt, molt versàtil. La seva presentació no implica una disminució de la seva qualitat nutritiva. Per tant, podem fer des d'amanides fins a saltejats, amb wok, els podem acompanyar amb verduretes, els podem fer estofats amb una miqueta de carn si són nens petits i estan en plena activitat física. A més, també tenim presentacions més atractives, com l'hummus. Podem fer hamburgueses vegetals, per exemple, amb una miqueta de llenties, verduretes talladetes. Llavors fem una espècie de piloteta aixafada i a la planxa tenim una hamburguesa. Ho acompanyem amb una miqueta d'arròs bullidet i quatre fulletes d'enciam i tenim un àpat excel·lent. I així també reduïm una miqueta la ingesta de carn, que avui en dia està molt per sobre del que es recomana, del que seria correcte.
Tot i que Catalunya no és una gran productora de llegums, sí que cal destacar que es produeixen pocs llegums, però de gran qualitat, com els pèsols del Maresme o la mongeta del Ganxet.
Meti Polit us ofereix el temps.
19 minuts per sobre de la una del migdia. És moment de conèixer la previsió meteorològica per les pròximes hores. Ho fem, com sempre, connectant amb el nostre home del temps, amb el Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Comencem una nova setmana i ho fem parlant d'un augment de les temperatures. Han pujat les mínimes de la passada nit i el mateix faran les màximes a conseqüència d'aquest vent del oest-sud-oest que ens acompanyarà ben bé fins a última hora de la jornada. un vent que, per tant, farà que tinguem aquestes temperatures més suaus i un dia bàsicament dominat pel sol. Hi haurà alguns núvols prims que augmentaran a la tarda, però sense més conseqüències. Demà la situació canvia una miqueta. De fet, avui hi haurà una cueta frontal que lliscarà pel Pirineu. A conseqüència d'aquesta cueta frontal tenim aquest vent més aponentat, però demà entrarà vent del nord i això farà que baixin les temperatures, que es normalitzaran una mica, malgrat encara continuaran força sols al migdia. I és que demà continuarem parlant de domini del sol al matí. A partir de la tarda, la nuvolositat s'incrementarà amb vents que seran fluixos, de mar cap a terra, i això també ajudarà que les temperatures siguin clarament més baixes respecte a les d'avui. Dimecres, petit canvi de temps amb nuvolositat abundant i risc d'algunes precipitacions, tot i que sembla seran febles i poc importants.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.
I Paràsitos ha fet història. Aquesta pel·lícula sud-coreana ha estat la gran triomfadora de la 92a edició dels Oscars aquesta passada matinada. Marcarà, de fet, un abans i un després en la història dels premis de l'Acadèmia de Cinema de Hollywood, perquè per primera vegada una pel·lícula internacional de llengua estrangera ha guanyat també l'estatueta més preuada, la de la millor pel·lícula de l'any.
La vecina le ha puesto contraseña a su router. Ah, ya está.
Bendito sea San Wifi.
¿Sabes? He visto a tus padres muchísimo mejor de lo que me esperaba.
Si tuvieran trabajo.
Mira, vas a darle clases particulares de inglés a esta chica.
No tengo el título.
Parásitos es una comedia negra de suspens centrada en la història d'una família que malviu en un soterrani de Seul, pagant les factures a base de feines precàries i robant el wifi dels veïns. Però la seva situació canvia quan el fill aconsegueix donar classes particulars d'anglès. El film també ha guanyat l'Oscar a la millor direcció, millor guió original i millor pel·lícula internacional, cosa gens menyspreable, tenint en compte que competia en una edició amb títols com Joker, a l'irlandès, o 1917, i directors com Quentin Tarantino, Martin Scorsese o Sam Mendes.
O Almodóvar, que es va quedar sense premi per Dolor i Glòria, tampoc Antonio Banderas, que va veure com Joaquin Phoenix feia bons els pronòstics i aconseguia l'estatueta daurada per la seva brillant interpretació a Joker. René Zellweger va rebre l'Oscar pel seu paper de Judy Garland, Brad Pitt, secundari per una Érase una vez en Hollywood, i Laura Dern per Història d'un matrimonio.
Doncs així és com ha quedat el palmarès d'aquesta 92 edició dels Premis Oscars aquesta passada matinada. Aquí posem el punt i final a l'info migdia d'avui dilluns 10 de febrer. Naomi Estèvia, gràcies. Fins demà.
Fins demà.
També agraïments a Víctor Riera, que ens ha contractat, que ens ha acompanyat als controls tècnics. I tornarem demà a la mateixa hora. Com sempre, esperarem trobar-los. Fins llavors, recordin que poden seguir connectats a l'actualitat a través de la nostra pàgina web radiocalellatv.cat. Fins demà. Adéu-siau.
Recupera l'info migdia a radiocalella.cat.